COPE más Castellón.
Estar informado.
Así estem, així continuem. Molt bon dia, sóc Raül Pujol i sí, també m'agraden els dimecres. I més si és un 10 de gener, perquè és el dia de Sant Antoni. Tots tenim un animalet dins. O una animaleta. Depèn, depèn, depèn. Parlarem d'animalets. Com no tenim que parlar d'animalets en un dia com este? Però també parlarem de les preparatius en la Vila Vella del dia de Sant Sebastià, que és este proper dissabte. Tenim a l'alcaldessa, a Carmen Navarro, que se n'ha pujat a assear. M'ha dit, vaig a desentar una miqueta a l'ermiteta. Jo, per mi, que ha pujat allí per veure com estan els de nules i com estan els de Betxí, que avui estan de la romeria de Sant Antoni. Clar que sí. Però també, ja que parlem de pujar, pujarem i sa rampa del 12% que transitaran els ciclistes participants en la Ruta de la Ceràmica i se premi de ciclisme que congregarà equips professionals de tot el món entre Castelló i Onda i se final d'etapa al Museu del Taulell. Manolo Safònia tenim amb nosaltres a Paco Pastor, que és el regidor de Ciutat Saludable de Onda, que a més ha sigut ciclista dels de veritat i ara és dels de mentireta, dels que van a entrenar i de més, i que té moltes ganes de contar-nos coses. En un dimecres en el que se presentarà en el Real Casino Antic de Castelló, com ens deia el seu president Francisco Jauregui el passat dilluns, des del Salón de la Chimenea, el cartell de la Fira Taurina de la Magdalena i, per suposat, Pedro Mileo, el niño de la COPE, farà ese passeget radiofònic. És dimecres, tenim cita amb Càritas de Cesena de Segorbe Castelló, amb Renta 4 Banco i també amb Agrocope i Alberto Marco. Però abans, com sempre que va a aquestes hores, el primer que fem és conèixer com està sent informativament el nostre voltant en este dimecres 10 de gener. I per això ja tenim el nostre animalet major, Pascual Claramonte Salvador.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Què tal, Raül? Molt bon dia, molt bon dia. Existeix una preocupació en el sector agrícola per l'entrada de cítrics al nostre territori, especialment en procedents de països com Egipte, que provoquen d'alguna forma, ho diem sempre, una competència deslleial. La Unió Llauradora s'ha reunit amb el màxim autoritat de l'autoritat portuària de Castelló, que és Rubén Ibáñez, el seu president, que ha explicat que, sí, el port ara mateix bonifica un 40% les importacions i exportacions de cítrics independentment del seu origen. Això és el que reclamen els llauradors, que tindria que retirar, però el port ho fa perquè simplement és el que diu la llei.
No se pueden bonificar o no bonificar a países, sino que se bonifican mercancías, se bonifican en este caso los cítricos, independientemente de dónde vengan o salgan los cítricos. Y por otro lado también que esa situación no puede ser modificada porque forma parte de los presupuestos generales del Estado y la actual situación de bonificación rige hasta el año 25 y por lo tanto ahí no se puede alterar absolutamente nada.
O lo que és el mateix, per molta voluntat que tinguem de canviar aquestes bonificacions de les importacions de cítrics, les competències són del govern d'Espanya. La reacció de tot esto, per exemple, a la Unió de Llauradors, després d'aquesta reunió, pues protestes que diuen van a iniciar el dia 7 de febrer al port de Castelló i la mateixa setmana es preveu l'arribada de vaixells carregats de taronges des d'Egipte. El seu secretari general és Carles Peris.
És totalment injust que en plena campanya de cítrics valencians se facilite l'entrada de cítrics procedents de tercers països en el risc que això comporta, perquè són països que tenen enfermetats i plagues de quarantena no presents en la citricultura valenciana i desestabilitzen també la part comercial i dificulten que nesquen bons preus en origen.
I un apunt més, avui estarem, Raül, mirant a Madrid perquè allí 67 associacions i entitats, empreses de la província de Castelló, presenten un manifest baix el paraigües de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, de la CEP, per a reivindicar el model econòmic de la província de Castelló amb molt de pes, lògicament, de la ceràmica i pues, en ixe crit i també buscant ser escoltats de que fan falta ajudes que en el cas de que ja han arribat han sigut insuficients i també tardies. I als esports, el Villarreal que segueix preparant i s'encontre del pròxim dissabte davant del Mallorca, pendents del mercat, perquè tenim clar que Marcelino el que ha demanat per a canviar-li la cara a l'equip és un defensa central més, ja s'ha fitxat a Eric Bailly, però voldria un altre defensor, també un lateral dret que pugui cobrir l'ausència de Juan Foyt, que no tornarà en principi fins al mes de març, i també la d'un home d'atac, pareix que l'escollit és Gonzalo Guedes, però l'arribada del portuguès pareix que està costant, veurem si finalment és esta setmana. I també un apunt del futbol sala, perquè a Peníscola van somriure a nit, victòria 3-2 davant el Jaén, un gol decisiu de l'argentí Agustí Plaza en la pròrroga, que va donar i va fer molt feliç a l'aficionat i també al seu entrenador, Santiago Valladares.
Pues esa victoria que nos tiene contentos, felices y que era un poco el objetivo que teníamos jugando aquí en casa, pues darle otra alegría a la afición y ir a este parón con una alegría como al haber pasado una ronda más de la Copa del Rey.
Ojo, Raúl, perquè ja l'any passat van a plegar a semifinals de Copa del Rei, estan encara en segona divisió.
I van caure als penals.
Del tràfic, situació tranquil·la a les carreteres de la província de Castelló. Tan sols destacar unes obres de manteniment a la AP7 a l'altura de Nules que fan que es tranque el carril dret. Es demana des de la EGT extremar la precaució i se punto.
N'hi ha dana, no n'hi ha dana, plou, fa vent, les paelles mos les menjarem en casa, agafem el tàper, els animalets esnuguem, què fem?
Pues lo que tenim avui de moment és alerta groga, Raúl, activada en pràcticament tota la província, especialment a zones de l'interior, per fortes ratxes de vent que poden alcançar els 70-80 quilòmetres per hora. Tampoc se descarta alguna precipitació, però de totes formes seria de caràcter dèbil i de forma dispersa. Coneixem més detalls a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ahí está Marta Alarcón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la provincia de Castellón tendremos intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán quedándose en valores de 23 grados en Castellón de la Plana o 20 en Vinaroz. Y de cara a mañana seguiremos con intervalos nubosos con temperaturas máximas sin cambios quedándose en cifras de 23 grados en Castellón de la Plana o los 20 en Vinaroz. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y pel que fa a les portades des dos diaris en forma paper que s'editen en la nostra la província i que repassem amb Auterza, el concessionari Renault a la província de Castelló. Està molt present Sant Antoni. Ah, bé, no podia ser d'altra manera. Les machaes, les fogueres... El diari Mediterrani dedica a Benicàssim. Benicàssim se vuelca con las hogueras y el reparto de coquetes. Cientos de vecinos asisten a la bendición de los animales y al tradicional desfile por calles del centro. Per cert, que el proper divendres estarem en directe des de la cantonada del Charquito, en Benicàssim, en esa festa d'interès turístic autonòmic com és el Dia de les Paelles. Si plou, pues la deixarem caure. El Mundo Castellón al Día, també la fotografia de portada és Benicàssim cumple con la tradición de la coqueta. Espectacular, ahí el cavall, l'alcaldessa, estan ahí tots un comboi hasta allà. Titulars de obertura. Mediterráneo. El pico de la gripe baja, pero las urgencias siguen tensionadas. Graves problemas que persisten en la sanidad pública. Y Castellón, al día, el mundo. El tapón en el IVC impide usar auditori y teatro a Castellón. El IVC en Valencia es IBC, es Institut Valencià de la Cultura. Diu Txelo Pastor, que es la que firma la crónica de El Mundo Castellón al Día, el convenio entre Conselleria y Ayuntamiento para fijar los días de uso para programación municipal en un limbo. Recordem que esta área está gestionada per Vox en la Generalitat Valenciana. Ah, coincidís en portada, Carlos Mazón. En el diari Mediterráneo, el president de la Generalitat, Mazón assegura que eliminarà 6 empreses públiques i habla de enchufes. I el Mundo Castellón al Día, Mazón detecta 4.000 contratos sin permiso. I un detallet que apareix en xicotet, ahí al Mundo Castellón al Día. El PSOE ficha a Renau en pleno relevo interno del PSPB. Recordem que és el secretari de l'agrupació local del PSPB-PSOE a Castelló, que va pugnar en les primàries per ser el candidat a Amparo Marco a l'alcaldia, que després el van enviar al Congrés dels Diputats, i ara serà assessor d'una vicepresidenta del govern d'Espanya. Deuen de ser portes giratòries que n'hi ha internament dintre de l'organigrama del Partit Socialista Obrer Espanyol. Amb Auterza, Auterza, el concessionari Renault a la nostra província, hem repassat les portades dels dos diaris en forma paper que s'editen en la nostra província, les nostres comarques. Així estan les coses informativament parlant al nostre voltant en aquest dimecres 17 de gener.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de cariño. Nunca
4 dies, només queden 4 dies per aquest gran event professional de ciclisme amb els millors equips del món. Serà aquest diumenge en el Gran Premi Castellón Ruta de la Ceràmica. Amb un doble pas per onda, venim contant-vos a les 4 de la vesprada el primer i després la emoció de la meta en les dures rampes del Museu del Taulell Manolo Safont, d'un 12% de desnivell, que això a peu ja fa mal, ja fa mal. I els millors ciclistes del món ens esperen aquest diumenge a onda, amb un regidor de Ciutat Saludable, entre altres àrees també de Seguretat Ciutadana, i que a més ha sigut ciclista des de veritat, ara és ciclista dels de brometa, i que suposa que està molt il·lusionat en que arribi ja este diumenge. Paco Pastor García, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raül, gràcies, som per a tu.
La passió que sents per el món del ciclisme te du a sentir què quan saps el que va succeir este diumenge a Onda, en este doble pas, en este final tan espectacular que hi haurà?
Pues la veritat que tant per a mi com per al poble d'Onda és un orgull que una prova d'aquestes característiques la puguem acollir, perquè fa uns anys quasi que era pràcticament impensable que hi haguera una prova UCI i menys d'este calat que ha aconseguit José Cabedo portar a Onda. És una prova a nivell internacional on 7 equipos UCI Pro Tour van estar en les carreteres de Castelló, i jo creia que no anàvem a tindre mai una prova d'aquestes característiques. Sí que hem tingut proves de la Volta a Espanya, però això al final és una cosa més que engloba un altre tipus d'evento, que no una prova d'una clàssica d'un dia, com la que s'ha tret la família Cabedo, que és, com bé saps, està arraigada des de categories inferiors treballant pel ciclisme de base, i això jo crec que és és la cúspide, diguem, de l'èxit de tota una trajectòria de preparar carreres a lo llarg de la seva història.
Onda, que gràcies a la família Cabedo té molta tradició ciclista. Recordem ese trofeu Cabedo, que és per a categories en formació. Ahí Juan Ayuso, que ara és professional, crec que no està en la llista de l'Emirates, que sí que estarà present en esta ruta de la ceràmica. Recordem també tot el que significa el Castell d'Onda. Quants professionals que hi ha avui dia han estat competint en Onda per aquest trofeu Castell d'Onda o han estat formant part del Castell d'Onda? I hi ha, pues, a nivell més casolà, la Challenge de la Plana, que gràcies a Challenge de la Plana, esta ruta de la ceràmica acaba en el Castell d'Onda, que van ser els primers, que ells m'ho recorden, eh? Passa que aquells arriben ofegats i diu José Cabedo que estos pujaran al 40 aproximadament.
Sí, és fàcil. La veritat que el Museu del Taulell, la rampa que té, pot enganyar, perquè se vindrà molt ràpid del carrer Paterna per a poder agarrar la recta de meta, però estem convençuts de que qui guanyi estarà, si no arriba a pujar a 40 per hora, poc li faltarà.
Quantes vegades la puja, Paco?
Però la veritat que menys de les que m'agradaria, perquè al final el tindre dins del municipi no és un lloc que solgués gastar per entrenar, sempre rodes més per tot el terme de la província de Castelló, que gràcies a Déu se podrà veure, i no se veurà tot lo bo que és per a poder practicar la bicicleta, perquè tenim tota una zona interior. Jo, per a mi, una de les voltes més boniques que ha corregut des de la meva categoria quan corríem en amateurs va ser la Volta a Castelló, que vam tindre la sort de que una traiga, pues, José Cabedo la va recuperar i va fer una cosa molt important, que va ser potenciar-la en la categoria sub-23, que prova és que molts dels guanyadors, dels últims guanyadors de la Volta a Castelló, estan corrent amb professionals. I mostren, pues, tota la part de Xodos, Atxaneta, Vistabella. N'hi ha la zona de l'interior de Castelló, que és preciosa per a practicar ciclisme, i per a l'inici de temporada, pues, no podem tirar els corredors per aquesta zona. Els ensenyarem una miqueta, però no podran veure realment tot el que és el Castelló de l'interior, on el ciclisme se pot practicar, vamos, de manera tranquil·la i molt bona.
Estava pensant, Paco, que clar, tu ho has fet de pedals. Els que ho fem en cotxe, a voltes costa posar la primera i la segon, o tenim que posar la segon i la primera per pujar i ser rampes. No vull ni imaginar-me el que se sent fent-lo en bicicleta. El que està clar, i ja que eres un home que en este moment gestiones evidentment àrees importants en l'Ajuntament d'Onda, però també has sigut de ciclista, que este invent esta iniciativa de la Ruta de la Cerámica hauria de quedar-se. I explique per què l'altre dia intentava raonar-lo. O sea, la Volta a Espanya pot vindre cada dos anys, cada quan siga, no? Pot aparèixer pues, en una etapa per ací, una etapa per allà. Ara, últimament, ja saps que està Kiko, sempre està burrient pel mig. En fi, aquestes cosetes que sempre ocorrissen, no? Quan estava Javier Moliner era tot per la muntanya i eren esports de muntanya d'allí de la zona. Cada un tira per a la seva cosa, no? Però això succedís quan succedís, no? I de la manera que succedís. Però esta és a principi d'any. A principi d'any, que pot ser també un acompanyament a la Fira Fitur, per exemple, no? Que allí estarem tots els municipis pues, intentant captar a més turistes possibles i donar a conèixer. Bueno, així tenim, que no sé realment... Sé el que costa, no?, de diners, però el retorn anem a veure'l. Anem a veure'l perquè l'altre dia ens contaven les cadenes sud-americanes, centro, n'hi ha colombians que competeixen, europees, nacionals, evidentment, que estaran donant la senyal en directe d'esta ruta de la ceràmica, no? I te sorprèn, és dir, això podia quedar-se.
Així és.
És a principi d'any.
Jo crec que José ha estat buscant també una fecha en la que se puga treure-hi el major partit, perquè al final, com te comentava abans, la zona és una zona idíl·lica. Jo crec que tenim molt millor zona que la zona d'Alacant per a poder entrenar els corredors. Les carreteres són molt més tranquil·les. Tens zona de planet, tens muntanya, tens alta muntanya, com veu comprovar la província de Castelló, que és una de les més muntanyoses d'Espanya. I José ha estat mirant la manera de lligar una miqueta tot el que és el calendari, perquè al final té que buscar una ubicació en una fecha i principi d'any pot afavorir de que una vegada vinguin els corredors i els equipos a fer aquesta primera ruta de la ceràmica de Castelló en final de l'onda, pot donar a conèixer les meravelles de la zona de l'interior i que la temperatura que tenim pues, és una temperatura molt agradable i que està en un punt on des d'ací poden anar a qualsevol punt d'Espanya a competir. Al final, aprofitar, fer el primer estatge de pretemporada ací, ja que tenen les competicions, deixar els camions i tot, perquè quan tinguin competir ací en Europa o en la part sud d'Europa, pues ja tenen el engranatge perfecte per a poder eixir.
Però per fer això primer tenen que conèixer, tenen que saber que hi ha un aeroport també en el que poden vindre quan siga, tenen que veure també la temperatura, tenen que veure també els allotjaments, perquè ells necessiten uns tipus d'allotjaments pues, que no són el Gran Hotel Toledo, en tots els respectes, no? O l'altre hotel que n'hi ha, ells necessiten altres coses. I ahir, tal vegada, ahir és quan conjuguem tots, no? Si era realment, anem a tindre la nova Marina d'Or que se presenta en Fitur, pues allí sí que és un recinte per als tràilers, els camions i tota la infraestructura que tenen que dur, perquè això no és anar en una furgoneta, baixar i muntar la rodeta, ni molt menys.
Així és. La veritat és que, al final, si tot això aconseguim que els equips professionals puguen veure-ho, les cadenes hoteleres també se donaran compte que és un filó que també se pot aprofitar, perquè al final la gent del món del ciclisme, una vegada tu veus equips professionals, pues, sempre busques com a referència els punts on ells estan entrenant. Entonces, tots els països d'Europa del centre, que són països més xerats i això, pues, el turisme també, aprofitant que els equips estan per ací, pues, ja tenen com a referència la província de Castelló. Com bé has dit, el tindre l'aeroport pues, és una línia directa que també dona molta facilitat per a vindre. El que ens falta és això, és començar a rodar i que els hotels també, les grans cadenes hoteleres, se donen compte de que això no és només en estiu, sinó que també se pot estacionalitzar el turisme i intentar fomentar una miqueta el que és el turisme esportiu en l'hivern.
Estem amb Paco Pastor, regidor de moltes àrees, entre altres esta de Ciutat Saludable, parlant del que serà este diumenge l'arribada, el final del Gran Premi Castellón Ruta de la Ceràmica a nivell superprofessional, equips de tot el món que estaran ací presents i és un moment únic. Com s'ha plantejat? Sabíem el passat dilluns ens acompanyava Maica, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Castelló, amb José Cabedo del Real Casino Antigo. La eixida serà cap a les 11, cap a la 1, millor dit, una des del parc de Ribalta, a partir de les 11:30 ja arribaran els trailers, els corredors, no hi haurà valles, no es molesteu si estan allí en el rodillo, aquestes cosetes, però i en onda? Hi ha doble pas, quins consells, què és el que heu preparat des de l'àrea de Seguretat Ciutadana i també de Ciutat Saludable?
Pues des de l'Ajuntament, el que han preparat, sobretot des de la part de policia, intentar informar molt als veïns, perquè la zona de Nueva Onda, Artesa, des de les 4 de la vespre pràcticament no podran eixir fins que no acabe la prova, perquè al tindre, com has dit, aquest doble pas, pues això implica que podran disfrutar de primera mà de lo que és el pas dels corredors amb una pantalla gegant que se muntarà en el Museu del Taulell perquè la gent pugui veure el pas en viu i mentre peguen la volta pel Coll de Llodar. Però això sí que implica pues, que en Artesa i Nueva Onda, pues, el, lo que és la circulació del trànsit, durant una horeta i mitja llarga estarà tallat el trànsit. Entonces, des d'ací preguem que disculpen les molestes que puguem ocasionar, però que l'evento com a tal pues, requereix d'aquest esforç perquè veure una prova aixina d'aquesta magnitud, veure en onda, pues, no n'hi ha color.
I els de Tales protestaran que no podran baixar.
Bueno, pero de tales pueden ir pegan al cuidado de Artanas, Lida, pueden ir. Sí, bueno, tienen que pegar una miqueta más de vuelta, pero al final son els veïns que tienen que estar en esa casa, que yo creo que es eso, es complicado organizar una prueba de estas magnituds es con Volta a España, es, no deja de ser una clàssica, però repercutís un esforç per tots.
Els autobusos on es clavareu dels equips?
En el carrer Luxemburgo. Conforme arriben tota la part de la rotonda, diguem, la recta de meta, de la recta de meta a l'avinguda Luxemburgo, tota aquesta carrer i adjacents estan tallats perquè els autobusos aparquen allí, els camions, així que la gent també pugui disfrutar una miqueta dels corredors quan acabi la carrera.
I la gent que vulga apropar-se a Onda per gaudir pues, des de les 4 aproximadament, que és el primer pas, fins a meta final que serà acabar a les 5 i mitja
5 i quart,
5 i quart que no se faci de nit i no tindrem problemes, n'hi ha que anar rapidets, que no s'encanten. Quins consells donem? N'hi haurà zones que vagin en més temps?
Pues, sobretot això, que vinguin en temps i en calma, n'hi haurà zones habilitades per l'estacionament conforme està plaça Montí, però que també poden aparcar en l'altra banda del poble, en el parc Víctor Cabedo o en el que és el campus. Al final és un poble, una ciutat menuda, on a peu pots arribar a tots els puestos, i que no vulguin entrar hasta la mateixa meta en el cotxe, recomanem això, que puguen vindre en temps, que aparquen quan més lluny de la meta, diguem, patint menys problemes i col·lapsar menys el tràfic, així també allí poder disfrutar tota la gent que pugui vindre a peu del tracte propà que tenen tots els ciclistes.
I l'Ajuntament d'Onda, que ha aprofitat també per promocionar el Museu d'Hortaleny Manolo Safont, no sé si ja estan tots els grups coberts, però hi havia possibilitats de fer visites guiades al Museu d'Hortaleny mentre esperem els ciclistes.
Ara, és que al tindre un final èpic com és el Museu d'Hortaleny, pues, n'hi ha que aprofitar i que la gent que vinga pugui visitar el nostre museu, que té tota la història del Taulell, que es quedaran prendats de les obres que n'hi ha, de com se fabricava antigament el taulell. Entonces, des d'ací també recomané que si poden vindre una miqueta més d'antelació, que entren i que disfruten del magnífic museu que tenim.
Tota la informació també la tenim a onda.es per fer aquesta reserva prèvia, si algú vol fer realment, pues imagina't, un dia sencer en Onda, te'n vas pel matí, fas la visita guieta, te'n vas a dinar i després allí a la porta del Museu del Taulell, la pantalla gegant, a veure per on passen... Museu del Carmen, ni helicòpter, ni helicòpter, n'hi haurà preses aèries de televisió i tot bonic, i després l'arribada, a veure si van en el lleu fora, si pugen al 40, o algú mos escarrama ni a mitja rampa i no arriba al lloc. Serà este diumenge, recordem, en ese doble pas a les 4 el primer i després la emoció de la meta en el 12% de desnivell en el Museu del Taulell Manolo Safont. Algo més en quant al ciclisme, perquè avui és el dia que toca, avui és el DESA de gener, és el dia de Sant Antoni Abad, i també és regidor Paco dels animalets i animaletes, que de tot n'hi ha en Onda. Algo més en quant al ciclisme?
Pues no, res, des d'ací el mateix. Convidar a tot el món a que vinga, si volen, baixar primer a Castelló per a poder veure l'eixida, com n'hi ha temps de sobre, i després acudir a Onda, com bé has comentat, si poden vindre en temps, entrar a veure el magnífic museu que tenim, i sobretot pues, a apoyar i disfrutar de l'ambient, del ciclisme, de poder tindre una prova d'aquestes característiques en un final que jo crec que serà meravellós, perquè veure aquesta rampa també ens permetirà disfrutar de que la velocitat no siga molt elevada i poder veure'ls una miqueta més als planetes corredors quan arriben a meta. I no res, és això, és poder donar les gràcies a la família Cabedo per haver tret endavant aquesta cursa, que al final era impensable fa uns anys, sobretot veient conforme està avui en dia tota la part econòmica. Jo crec que és un moment crucial en el que se pot potenciar molt la ceràmica. És una aposta i jo crec que des d'ací, tant des de les administracions com des de les entitats privades, hem de fer l'esforç per tornar a revaloritzar el que és el taulell de la província, que és el motor econòmic que tenim, i no queda una altra cosa que poder continuar apoyant aquest esport que és meravellós.
Gràcies per compartir-lo amb els veïns de COPE, però 10 de gener, Sant Antoni, és el dia del patró dels animals i vostè té una responsabilitat que és molt emotiva. El calendari d'enguany de Onda, que el personalitza l'any passat eren en personatges de Onda vius actuals, en esta ocasió l'han dedicada a totes les adopcions que han hagut d'animals en aquest projecte que s'inicia la regidoria que vostè ara ostenta, una de les regidories que ostenta.
Sí, la veritat que ha quedat un calendari molt, molt emotiu. Han sigut 12 les famílies seleccionades o alguna més, que n'hi ha mesos que estan la imatge compartida, però des d'ací una vegada més fomentem això, l'adopció, intentar no comprar els animalets, ells no tenen cap culpa, al final són les persones que tenen que educar a poder mantindre els animals en condicions i que l'amor que te dona un animalet no... Moltes vegades certes persones no te'l donen. Entonces, n'hi ha que ser molt conseqüent quan s'adquirís un animal que és un membre més de la família i proves lo contentes que estan totes les famílies que han adoptat la quantitat d'animals, tant de gats com de gossos, que s'han adoptat en el municipi d'Onda.
Inclús n'hi ha que té gats i gossos, gossos i gats. Avui en dia és una cosa que fa uns anys era impensable. Gràcies també per fer esta reflexió, no?, al voltant de la cura que tenim que tindre per als nostres animals en un dia com el d'avui, el dia de Sant Antoni, 10 de gener. Paco Pastor, que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies, Raül.
Que vagi bé. Pujarà un cotxe, vostè ho seguirà o se quedarà en la meta?
Sí, jo si pot ser...
Quan anirà a replegar bidons per les fulletes?
No, bidons ja en tinc massa. Si pot ser, disfrutarem de poder disfrutar des de dins d'una prova d'aquestes característiques. Entonces, aixina que allà estarem, veient com suen els corredors des de primera mà.
I aplaudint-los quan passen. Vamos, 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 vamos. No sé per què sempre se diu vamos, vamos, vamos. Però ja, només queden 4 dies.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
En un instant estarem amb Pedro Mileo, el niño de la COPE, que avui se presenta en els cartells taurins de la Magdalena, però ja que parlàvem de ceràmica, és dir el nom ceràmica i apareix per estos micròfons sempre Alberto Marco. El Ceracope és en dimarts, i avui és dimecres.
Ja ho sé, però és que avui teníem, ja ahir per acabar ho comentàvem, que teníem acte important a Madrid, se presentava la seu de la COE i se manifest per l'economia de Castelló, que se va impulsar des de la Confederació d'Empresaris Valencians en la seua ramificació castellonenca, en més de 60 organitzacions ja que han firmat aquest manifest, i avui pues, tenia aquesta presentació en la capital d'Espanya. Ja s'està fent ara mateix, però ja n'hi ha hagut una foto oficial. Ahí podíem tirar un poquet d'orelles, perquè sempre s'ha intentat buscar la igualtat en aquest manifest, una firma és igual que l'altra, però és que en la foto oficial pareix que, diguem, la ramificació política acaba tenint algo més importància que l'econòmica. La primera fila, doncs, està, evidentment, els que són els anfitrions, des de la CEP, Salvador Navarro, president autonòmic, Lluís Martí, el que és el president de la CEP a Castelló, però és que tota la companyia que té aquesta fila és política. La consellera d'Indústria i Turisme, Núria Montes, presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, president de Port Castelló, Rubén Ibáñez, queden en una segona, inclús tercera fila, representants de les empreses. Per exemple, Vicente Nomdedeu, inclús amaga darrere del seu vicepresident, d'Ismael García, en el qual és un poquet tapat. Fernando Fabra aprofita, que també sal, el president d'Anfec, pues, li veu bé. Pepe Miquel sí que s'ha tingut que ficar més a segona fila, però està un poquet més cabarrer que és polític. En fi, n'hi ha coses de protocol que igual, sobretot en aquests casos, tocarien mirar un poquet.
El protocol. Seran els de protocol, segur.
Segur que no sí. Sé, segur, sí.
Ta-ta-ta-ta-ra-ta.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Hoy día de San Antonio Abad. Fíjate, el patrón de los animales, vamos a hablar de toros. Es que esto va como va, va como va. Aquí estamos. Entre el rollo la coqueta de San Antoni, el sofrechit de les paelles de Benicàssim, pensando ya en Fitur, pensando en Carnaval, pensando en Cebisama, y viene a este ritmo del paso doble la puntilla Pedro Mileo a recordarnos, niño de la COPE, buenos días.
Muy buenos días.
Que hoy se presentan los carteles de la Feria Taurina de la Magdalena que tendremos del 3 al 10 de marzo, que eso está ahí en 5 minutos y medio.
Pues sí, la verdad es que está ahí. Realmente los carteles se presentaban con un poco más de tiempo, incluso algunas veces antes de Navidad, pero bueno, las combinaciones probablemente, al ser la primera feria, cuestan también más de cerrar, y como bueno, está más o menos el pescado vendido, se han ido desgranando poco a poco, ha sido los mentideros han ido soltando perlas, y aunque se presenten mañana, bueno, pues tenemos una idea ya bastante aproximada de lo que puede ser. Se está hablando mucho que abrirá la feria Victorino, de hecho, bueno, pues uno de los invitados esta noche a la presentación es el Victorino Martín, con lo cual es segura la presencia de Victorino, y en esta corrida se rumoreaba que Daniel Luque había pedido matarla en solitario. Se había quedado fuera de las principales ferias y ahora a principio de temporada, y en una apuesta importantísima se había ofrecido a matarla. Esto tiene, bueno, pues tiene el interés de que es una corrida en solitario, pero también tiene, bueno, pues el coñazo, entre comillas, de que es una corrida en solitario, porque la corrida en solitario, en primer lugar, ha de ser toreros con muchísima capacidad y toreros, bueno, pues con un toreo variadísimo, para que no resulte en un tostón, ¿no? Yo, mi experiencia es que las corridas de seis toros pocas veces terminan de funcionar, pero entiendo, bueno, pues que son apuestas personales de los toreros que quieren justificarse o que quieren intentar, bueno, pues abrirse un hueco cuando se lo han cerrado ya en las ferias posteriores. ¿Esto qué supondría? Pues supondría que, por ejemplo, Paco Ramos, que es uno de los triunfadores del año pasado y, bueno, pues un torero nuestro, sería muy complicado de encajar en el resto de la semana porque está bastante cerradita. Probablemente el lunes haya la corrida de festejos con toros de Fermín Borges. El jueves es una incógnita, en cualquier caso sería una corrida de relleno. Y bueno, entre semana, por supuesto, estarían las novedades de la escuela taurina. No se espera novillada con caballos. Y a partir del viernes, pues empezaría la parte fuerte, ¿no? La parte importante de la feria, una corrida de Juan Pedro para el cartel probablemente más taquillero, que sería el de Roca Rey, Manzanares y Tomás Rufo, que fue el gran triunfador del año pasado y del anterior, ¿no? La verdad es que sí que es un cartel muy bien rematado y un cartel con muchísimo interés. Para el sábado, pues es el cartel más a mi gusto, ¿no? El que seguramente a ti, Raúl, también te gustaría ir, que es entre Rodrigo Hernández, para Volante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Es un cartel de arte, si se confirma, es un cartel interesantísimo y con muchísimo atractivo. Y para el domingo, bueno, pues ya la cosa baja un poquito, a mi modo de ver, porque repite Manzanares. A mí Manzanares me parece muchísimo respeto, es un gran torero, pero ya lo hemos tenido alguna vez, dos veces aquí. Bueno, pues es un torero de la casa y el empresario aprovecha para colarlo todas las veces que puede, ¿no? Pero no entiendo que tenga mucho sentido que Manzanares repita dos tardes. Sí que vendrá Sebastián Castella, que es uno de los toreros clásicos que ha vuelto a torear recientemente, y Alejandro Talamante, que también es una reaparición del año pasado, con lo cual, bueno, pues es una corrida, bueno, pues de las reapariciones, de las repeticiones, quizá, pues podría haber tenido un poquitín más de originalidad. Un par de corridas buenas, otra corrida, bueno, pues no tanto. El desafío con los toros de Victorino, que bueno, pues esperemos que salga bien, aunque estas cosas no siempre funcionan bien. Y bueno, y a ver qué nos depara el resto de la semana, la corrida de rejones y otros. La verdad es que la feria, a mi modo de ver, es una feria un poquito menguada con lo que aquí estamos acostumbrados. Bueno, sí vienen algunas de las grandes figuras, pero yo veo que en principio le falta un poco de originalidad y sobre todo, bueno, pues que vamos perdiendo festejo, ¿no? Ojalá el jueves se mantenga, pero mucho me da que, bueno, pues que con cuatro corridas vamos a tener que pasar el año.
Bueno, esta tarde será la presentación en el Real Casino Antiguo. Mañana nos vas a comentar todo lo que allí se ha explicado y cómo queda ya todo y cuándo empieza la venta, la renovación, estas cositas. Dudas de ignorancia. ¿Puedo, Pedro, o te vas a ofender?
Puede y debe.
Debo. Por ejemplo, me da la impresión desde fuera que esto de la Feria Taurina de la Magdalena ya es como los conciertos de Magdalena de hace unos años, que todos los años venía Mojinos Escocíos. A mí me suenan siempre los mismos toreos, los toreros, chico.
Y no te he nombrado a Alfandi, por ejemplo, que supongo que por algún rincón.
Vaya, para adelante también, vale, sea.
Sí, seguro, porque es de la casa. Sí, bueno, a ver, realmente, fíjate que ya, por ejemplo, ya no viene Ponte porque se ha retirado, ya no viene Julio porque se ha retirado, se van retirando algunas de las grandes figuras y va entrando alguno nuevo, pero lógicamente el problema es que la gente quiere ver a nombres ya muy reconocidos, ¿no? A nombres ya muy, muy cuajados. Cuesta mucho meter gente joven, ¿sabes? Solamente la gente quiere ver o los toreros que aquí han triunfado o toreros, bueno, pues que tiene mucha más referencia, triunfar en Sevilla, triunfar en Madrid, triunfar en plazas importantes y que luego van haciéndose, pero es muy reticente a que entren todos los jóvenes. Tú vas a hacer una corrida con gente joven, que a mí me parece lo más interesante del mundo, porque es cuando te puede sorprender, pero eso no atrae al público. Y el público de Castellón tampoco es un público muy turista, como se demostró cuando Enrique Patón, por ejemplo, entró a hacer el desafío ganadero con Toros de Cuadrín, Torino y Viuda, aquello, bueno, en Francia lo hubieran rifado, y aquí le hicieron poquito caso. Entonces, aquí a los toros no les hacen demasiado caso, aunque cueste decirlo así, y lo único que se busca pues son nombres con cierto cartel, ¿no? Nombres reconocidos, nombres que a la gente le suene, y es lo que entra, y por eso es, bueno, pues todos los años un poquito de lo mismo. ¿Eh?
Y luego lo del desafío de los vitorinos, ¿esto cómo funciona? ¿Como el chiste, sujétame el cubata?
No, bueno, pues básicamente, a ver, los desafíos siempre son apuestas y bates de los
toreros. ¿El torero cuándo decide eso? ¿Lo provoca, por ejemplo, su apoderado, y él dice, sujétame el cubata que me voy a encerrar yo con seis vitorinos?
Sí, pues suele ser un arrebato. Hay veces que son arrebatos pues, importantes, ¿no? Por ejemplo, hay toreros, pues se despedía. Hay toreros, por ejemplo, como Joselito, que tenía un toreo extraordinario de capote muy variado, y pues toreó tres o cuatro en solitario, ¿no? Porque muchas veces se lo pedían, o porque hacían un gesto con una plaza en concreto. Muchas veces son toreros, pues como Padilla, cuando mató la de Victorino, que casi lo matan a él, pues hacen un esfuerzo importante como agradecimiento a una plaza en concreto, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues Daniel Luque es un torero que está funcionando muy bien, que en América está triunfando muy bien, pero que, bueno, pues que por lo visto tiene algún enfrentamiento con alguna de las máximas figuras del momento, y eso provoca pues que se haya quedado fuera de Valencia, se haya quedado fuera de Sevilla. Entonces, claro, si un torero empieza la temporada y se queda fuera de los carteles, la temporada se viene muy, muy cuesta arriba. Uh-huh. ¿Qué solución tiene? Pues ofrecerse a hacer una gesta de este tipo, ¿no? Uh-huh. Si la empresa traga y la empresa quiere, pues para él es un bombazo, porque bueno, eso le vuelve a abrir un poquitín los carteles con seis toros. Tienes posibilidades de poder triunfar con alguno de ellos, más una corrida de Victorino, que es una corrida importante, y para él sería un aldabonazo. Claro, lógicamente es una apuesta muy fuerte, porque tanto físicamente como anímicamente aguantar seis toros no es fácil, y menos una corrida de este tipo, ¿no? Entonces, yo pienso que, bueno, pues una unidad hacia adelante, un decir, bueno, aquí estoy yo, y bueno, pues si tengo que entrar así, que es la forma más dura y más complicada, pues entraré así.
Pues nada, pues que entre así, y ha sido un aliciente, sí, y ha sido...
Sujétame el cubata, que ahora vuelvo.
Ha sido el foco mediático, que también ha llamado la atención, que de eso se trata, ¿no? De llamar la atención para que se dé a conocer que ya está aquí la Feria Taurina de la Magdalena. Pedro Mileo, niño de la COPE, gracias por este paseillo radiofónico.
Hasta mañana.
Hasta mañana, porque nos lo va a confirmar, ¿eh? Y analizar detenidamente la presentación que tiene lugar esta tarde en el Real Casino Antiguo de Castellón. En un instante vamos a actualizar las noticias de la una, y a continuación, es miércoles, tendremos nuestro espacio de Caritas, y también queremos estar en la Viladella, que el sábado es San Sebastián. Poca broma, ¿eh?
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Tens una empresa tecnològica a la província? Coneix l'Espai per a la Innovació de la Universitat Jaume I. Espai Tec, Parc Científic i Tecnològic de l'UGI. Suma't a l'ecosistema d'empreses innovadores de Castelló, amb el suport de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com.
Mercamueble Castellón, Avenida del Mar 61.
Apunta esta fecha. Domingo 4 de febrero a las 11 horas desde el andén central del Parque Ribalta. Octava marcha contra el cáncer en Castellón. Apoya la investigación y haz posible que todos los pacientes y sus familiares tengan las mismas oportunidades y puedan recibir nuestros servicios gratuitos. Hazte con tu pack solidario, ya disponible en la planta de deportes del Corte Inglés, en la sede provincial de la Asociación Española contra el Cáncer del Paseo Ribalta, en Suma Fitness Club Rafa la Cena y viernes y sábados en la Plaza Mayor. Gracias a las administraciones y a todas las entidades colaboradoras por seguir apoyándonos un año más. Todos contra el cáncer.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baidoxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baidoxó. Teléfono 964 88 19 19.